Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Avui al migdia celebra el Parlament l'acte de signatura del pacte contra la segregació escolar que ha estat impulsat des del síndic de Greuges, conjuntament amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure la corresponsabilitat de diferents actors que intervenen a l'hora de combatre aquest fenomen. Des del sindicat USTEC Estès, el seu portaveu, Ramon Font, ha explicat a la xarxa per què el principal sindicat del sector educatiu no dona suport a aquest pacte.
Bon dia, Crisna Montón, gerent de l'empresa.
Però nosaltres no podem subscriure un contracte que el que diu és aplicar la llei, una llei que no ens agrada, que no critica des del començament i la continuem criticant, que és la llei d'educació de Catalunya, que entenem que són uns fonaments molt sòlids per consolidar la segregació escolar, aquesta llei.
Ramon Font assegura que posa en pla d'igualtat l'escola pública i concertada. Més qüestions. El grup jurídic que treballa per aturar l'abocador de Riba Roja es reunirà aquest dimecres amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Una reunió que pretén aclarir el futur de l'abocador, si tira endavant o si hi ha alguna escletxa legal per aturar-lo. Des de Canal Terres de l'Ebre ens en donen més detalls. Marina Villegas, bon dia.
Bon dia. Aquesta setmana s'ha de saber si hi ha alguna possibilitat per aturar l'abocador de Riba Roja d'Ebre. El dimecres es reunirà el grup de treball jurídic amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, per entregar-li un esborrany amb els possibles buits legals o línies a seguir perquè no es tiri endavant l'abocador que tanta polseguera està aixecant des de finals del 2018. La presidenta del Consell Comarcal Ribarenc, Gemma Karim, ha avançat que li presentaran entre 4 i 5 propostes, possibles escletxes jurídiques del projecte. Karim també ha posat en relleu que al cap i a la fi tot dependrà de la voluntat política, donat que la tramitació està molt avançada i s'ha dut a terme en el temps i forma correcta.
Fàcil no, perquè el projecte està avançat, però ens esperança la idea que hi ha un compromís també de Presidència de Generalitat i del mateix conseller de que si se troba alguna cosa, o sigui, el projecte se tira enrere. És que hi ha esta voluntat. El que passa que ara es troba la línia correcta.
El grup jurídic està format per dos representants del Consell Comarcal de la comarca, dos alcaldes del territori, un altre batlle de la comarca veïna, el Segrià, i un assessor jurídic.
Gràcies, en aquest cas, Marina Villegas, des de Canal Terres de l'Ebre. Més qüestions referent a turisme i economia. El passat 15 de març va començar la temporada d'esports d'aventura al Pallars Sobirà. S'allargarà fins al 15 d'octubre i és possible gràcies al conveni amb Endesa, que garanteix un cabal mínim d'aigua al riu Noguera Pallaresa. Ens en donen més detalls des de Ràdio Trem. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. Crisna Montón, gerent de l'empresa Rockroy, ha dit que el sector afronta amb moltes ganes la nova campanya i espera igualar les xifres de l'any passat, amb més de 700.000 contractats a tota la demarcació de Lleida. Com gairebé cada any, aquestes primeres setmanes i fins Setmana Santa, es podrà combinar la pràctica d'esports d'aventura d'aigua i els de neu. Així ho destaca el gerent de Rockroy.
És increïble. Tenim una comarca que és increïble en aquest aspecte. Doncs fins Setmana Santa, si hi ha neu, que de fet de moment encara n'hi ha, pistes obertes i riu obert. Per tant, la gent pot estar esquiant un dia perfectament i l'endemà doncs, ficar-se a l'aigua fent activitat amb banyador.
Aquest any la temporada tindrà un nou al·licient, la posada en funcionament de la nova presa de l'Hostalet, que ja té les obres pràcticament finalitzades. Tot i això, les barques no hi podran navegar fins entrat el mes d'abril, ja que s'està esperant que acabi l'època de fresa de la truita, previst per finals d'aquest mes, per tornar a portar les aigües al seu curs inicial.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Trem per aquesta crònica amb la qual acabarem aquest butlletí horari del punt de les 11. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Dissabte 23 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Dins el cicle de grans orquestres, Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus. Una oportunitat única de combinar música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vinga, som-hi!
Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde.
El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Són les 11 i 6 minuts del matí. Molt bon dia a l'Escala, molt bon dia a totes i a tots els qui ens escolteu habitualment o esporàdicament. Som dilluns, avui en tenim tants com 18 del mes de març. I la tramuntana que ha tornat a bufar, que ens ha despertat una mica les idees, ens ha aixoribit i ens ha fet una visita regular per fer-nos constar que avui encara som hivern. Tant de bo siguin les últimes fuetejades d'hivern. De fet, ha refrescat la temperatura, tampoc de forma excessiva. No en va, hem superat ja l'equador del mes de març i no ens hauria de fer cap por que entri una mica de tramuntana. Això sí, ens hauria agradat més, potser, si hagués estat un bon enruixat, que prou falta fa, en la mesura que fa molts, molts, molts dies que no plou amb generositat. Sortim d'un cap de setmana que per uns ha estat molt i molt festiu. Digues aquells que heu participat o heu anat a veure el playback. Ha estat un cap de setmana de tret de sortida per aquells que esteu vinculats o heu anat a veure alguna de les presentacions polítiques que hi havia divendres. O ha estat un cap de setmana, si sou d'aquells que han participat o han anat a veure alguna de les presentacions literàries que hi ha hagut també aquests dies. Un cap de setmana, en definitiva, prou mogut, agradable i amb un temps, això sí, un temps que tots i totes l'haureu gaudit, un temps excepcionalment bo. Engeguem el més calent a l'Aigüera, com la setmana passada i com una colla de setmanes que tenim per endavant els dilluns amb qui us parla Abel Font. El més calent a l'Aigüera condueix habitualment Joan Brugués, però ara, durant una colla de setmanes, em passa el testimoni els dilluns i mireu, em cedeix el privilegi d'encetar setmana. Setmana que serà també prou atapeïda per diferents temes. El cap de setmana hi ha teatre, el cert, ets perfecte, no et suporto. És un cap de setmana en què podrem anar a jugar a la Botifarra, tercer campionat que organitza la penya blaugrana de l'Escala. Cap de setmana també amb tret de sortida per a la gent del Via Crucis. Divendres hi ha la reunió per començar-ne a parlar, per refer i retocar l'elenc, per veure qui fa què i, en tot cas, per marcar calendari de treball. Però serà també un cap de setmana d'encara més presentacions polítiques. De mica en mica anem veient qui és qui o qui vol ser què en el món polític local. S'acosten eleccions, tots ho sabeu, i en el panorama que hi ha, doncs, divendres vinent hi ha dues presentacions més. D'una banda, la de la candidatura de Progrés, que encapçala Víctor Puga, l'actual alcalde, i presentació de la candidatura Alternativa per l'Escala, que encapçala Eva Maria Trias. I pel mig, un dia internacional, Dia Internacional de la Poesia, dijous 21, amb una lectura dels epigrames de Fages de Climent i acompanyament musical del grup Ànima Negra. Tot això en la setmana que tenim per endavant. I a la ràdio què? Doncs a la ràdio, les seccions habituals d'un dilluns, com són la Meteo, que repassem de seguida, el Santoral, sants, aniversaris, efemèrides i més, l'un per un amb Montse Hidalgo, l'altre esport d'Eli Jiménez, entremig, un bon farciment musical. Què tal? Ens hi acompanyeu? Som-hi? Doncs ja que hem parlat de la tramuntana just començar, repassem la previsió de la Meteo. En aquests instants, 46% d'humitat a l'observatori del Club Nàutic a l'Escala, amb una pressió atmosfèrica de 1022,6 hectopascals. Vent de component nord, 22 km per hora. Com ens ho explica en Sergi Corral? Diu, avui núvols abundants que aniran marxant al llarg del matí. Avançat el matí, a migdia quedarà un cel totalment serè. Es mantindrà serè fins a mitja tarda quan arribin alguns núvols de nord en direcció cap a sud. Tramuntana moderada de matinada, força 5 a 7. Al matí baixarà d'intensitat i es mantindrà amb força 4 a 6 fins a la tarda. Al vespre s'afeblirà fins a tramuntaneta de força 3 a 5. Amb aquesta tramuntana hi haurà forta maror de matinada i matí a la mar, amb maror la resta del dia, l'ús suficient com perquè els pescadors no hagin pogut sortir a la mar. Les teranyines han quedat amarrades a port, per tant, una nit menys de feina, una nit menys d'ingressos per pesca. Són les dades que ens facilita cada dia Sergi Corral des del seu observatori. Sergi Corral, el podeu escoltar amb més detall al punt de la una amb la previsió diària que fa dins l'informatiu. Onze i onze, és el moment de l'actualitat. Recull de titulars als principals diaris catalans. Veurem els diaris d'àmbit gironí, el Punt Avui i Diari de Girona, els d'àmbit barceloní, La Vanguardia, Periódico i Diari Ara. Comencem pels barcelonins, va, avui. Comencem per La Vanguardia, edició en català. Sánchez escombra els crítics dins del PSOE i imposa les seves llistes. El secretari general socialista aparta els candidats afins a Susana Díaz. El president garanteix que Catalunya no serà mai independent. Fotografia central de portada, misèria a les glòries. La coneguda Fira de la Misèria creix sense control al voltant de les obres multimilionàries de l'Ajuntament per renovar la plaça de les Glòries. Ahir, més de 500 venedors ocupant torn de la plaça. Encara a Barcelona. Barcelona augmenta el turisme estranger i els diners que deixa. La capital catalana va rebre el 2018 un 4,3% més de visitants i la despesa va créixer un 6,9%. I en l'àmbit esportiu, rècord públic del futbol femení, 60.000 persones a l'estadi Wanda Metropolitano i una exhibició de Messi eleva la distància del Barça a la Lliga. Avui són ja 10 punts els que porta el Barça sobre el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. I en política internacional o economia més concretament, Alemanya impulsa una aliança per crear un superbanc. Deutsche Bank i Commerzbank comencen les converses per fusionar-se. Dèiem això pel que fa a La Vanguardia. Repassem la portada del Periódico de Catalunya. Amb fotografia central dedicada al futbol, amb Messi com a protagonista, el titular diu Messi val una lliga. Veurem titulars d'aquests en altres diaris també. Però la capçalera, El Periódico, diu el següent. L'alerta mèdica fa aflorar 436 mals tractes infantils. Els hospitals catalans en van obrir el 2018 el doble d'expedients que dos anys abans. Les denúncies per abús sexual són les més habituals i només una de cada deu resulta infundada. Política estatal. Sánchez acusa els ultres independentistes de preferir el Partit Popular. Ho deia en el Comitè Federal del PSOE. I entrevista amb J.R. Bosch, de Societat Civil Catalana, diu si els presos es penedeixen, l'Estat hauria de ser generós. Vistes a La Vanguardia i El Periódico, saltem a la portada del Diari Ara. Diari Ara, editat en català, amb aquesta portada. La repassem de seguida, on continua dominant-hi també la política d'àmbit nacional, Sánchez també es posa de garantia per frenar l'independentisme. Respon al clam de Cibeles dient que si ell governa mai hi hauria una Catalunya independent. Casado i Rivera retreuen a la Moncloa la manifestació del sobiranisme a Madrid. I d'altra banda, Vox s'alia a Xile amb el partit d'extrema dreta que defensa la dictadura de Pinochet. Entrevista a Galapín diu: crec que no hauríem de tenir turisme creuerista a Barcelona. Són com una plaga de llagostes, devoren l'espai públic i se'n van. Mentrestant, la fotografia del futbol, per al Barça, esclar, Messi enlluerna i sentencia. Dels diaris edició nacional saltem als diaris d'àmbit gironí, Diari de Girona i El Punt Avui, a Diari de Girona. Començant pel Diari de Girona, les emissions de CO2 a Girona s'han incrementat el 26% des de l'any 1990. Ha passat de 3,5 milions de tones a 4,4 milions. El 2005 s'havia arribat al màxim de 4,9. Transport, indústria, agricultura i ramaderia són els principals factors d'emissió. Els pagesos reclamen més mesures per rebaixar la població de senglars. Aposten per fer batudes nocturnes i per suprimir les vedes. Els caçadors ho consideren inviable. Nota necrològica, veiem tant a Diari de Girona com al Punt, destaquen mort l'actriu i directora teatral Cristina Cervià. I l'esport a Diari de Girona, pel bàsquet, desfeta a Salamanca. L'Sparta City Leaf perdia 80 a 53. Són els titulars de Diari de Girona, saltem al diari El Punt. El Punt Avui. El judici va de drets i de democràcia, diu el titular principal. Són declaracions en una entrevista d'Andreu Vandeneinde, advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva. I altres destacats d'aquesta entrevista. Lluita, diu, les defenses estem escalant l'Everest, segen ni piolets ni res. Marchena ordena molt bé els debats, però ho fa restringint drets i genera indefensió. Del Toro diu, els relats artificials s'aguanten fins que es confronten amb la realitat. I una tradició atlètica, una tradició que no decau, diu el titular. Més de 700 persones participen a la Pujada dels Àngels que organitza o ha organitzat un any més el GEC. Encara amb titulars d'àmbit nacional, l'unionisme respon a la manifestació amb més amenaces. I d'altra banda, surt en llibertat el dirigent de l'ANC detingut a Madrid. Una constant en els diaris esportius, la victòria del Barça ahir, 1-4 al camp del Betis. Messi, la Lliga, diu l'esportiu, la Liga solo tiene un dueño, és el titular de l'esport, un Barça de 10, diu el Mundo Deportivo. Bé, doncs aquests són els ítems informatius que marquen una jornada com la d'avui, aquest dilluns 18 del mes de març. Atenció, l'últim dia per a consultar les llistes del cens electoral. De tota la setmana passada i fins avui, aquells que ho desitgin poden anar a consultar com consten les seves dades. És especialment indicat aquest tràmit o aquesta consulta per a aquella gent que voti per primer cop, per aquella gent que hagi canviat de domicili o si no heu rebut la targeta censal. És interessant, per no trobar-vos sorpreses a última hora, doncs fer aquesta consulta. S'ha de fer a les oficines municipals en horari d'obertura, és a dir, de 9 a 1 del matí. Eco, eco, caminant descalça, faig equilibri sobre un fil de llum, navego entre ombres, eco, eco, dins del meu silenci he escoltat el plor d'un passat trastocat, el miro amb coratge,
raig de sol repercuteix en tu, dibuixant la claror en forma d'eco.
Així sona La Folie, tema acabat d'entrar a la discoteca de ràdio L'Escala, el tema Eco, amb aquest optimisme per encarar un bon dilluns en setem setmana. I obrim l'apartat del Santoral, aniversaris, efemèrides i tot allò que fa referència al pas del temps. Avui dilluns, 18 del mes de març, és Sant Ciril de Jerusalem bisbe, Sant Salvador d'Horta franciscà i Sant Anselm bisbe. Si hi ha cap Anselm, cap Ciril, cap Salvador que ens escolti i celebri el seu sant avui, doncs moltes felicitats també des de la ràdio. Tal dia com avui naixia Amaia Uranga, en fa tants com 72 anys, una veu inconfusible de la cançó melòdica d'aquest país. És l'aniversari també d'Anne Igartiburu i l'aniversari de John Travolta. Sabeu quants en fa John Travolta? Avui, doncs, si fos espanyol, avui podria jubilar-se. John Travolta avui fa 65 anys. Efemèrides informatives d'aquest municipi. Avui fa un any, l'informatiu de ràdio L'Escala destacava com havien començat els treballs de reparació dels danys ocasionats per la darrera llevantada, amb l'objectiu d'enllestir-los abans del pont de Setmana Santa. La feina se centrava a la zona de la Punta, la Riba Petita i les diferents zones de bany del municipi. I si anem una mica més enrere, avui fa 5 anys que l'informatiu de ràdio L'Escala deia una nova secció d'arts marcials o la construcció d'un rocòdrom a la sala polivalent són algunes de les novetats que es van presentar a l'Assemblea General de Socis que divendres va celebrar el CERM. Diu el refrany, prometre és com una veta, que dura fins que no peta. Camí de 11:45, obrim l'apartat un per un amb Montse Hidalgo, una entrevista a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. Avui, Montse Hidalgo entrevista a Paloma Sánchez Garnica, que ens presenta la seva darrera novel·la, La sospecha de Sofía.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Any
1968 i un escenari geogràfic que es mou des d'un Madrid sota el règim de la dictadura franquista a Berlín Oriental, passant per l'esclat social de París. I tres personatges, dos germans bessons que havien estat separats en néixer i una dona que intenta posar en valor el seu talent femení en una societat masclista. Aquesta és la base per una novel·la d'intriga i espionatge, La sospecha de Sofía, que ens presenta aquesta madrilenya de 56 anys, Paloma Sánchez Garnica. Benvinguda, bienvenida, ¿qué tal?
Encantada.
Dos hermanos que no saben que lo son porque son niños robados. Es difícil enterrar hechos de esta naturaleza, ¿no? Al final todo vuelve a la superficie.
Todo vuelve a la superficie y para algunos, sobre todo, es muy doloroso. O sobre todo muy desconcertante debe de ser. Encontrarse de repente con que adoras a tu madre, a la que te ha criado, y de repente te dicen que si quieres encontrar o si quieres conocer a tu verdadera madre biológica, pues en este caso tienes que viajar, además esa misma tarde, al París de ese París de finales del año 68.
Madrid, Berlín, París, ¡qué contraste!
Sí, son los tres vértices de un triángulo, dos dictaduras de signo contrario, un París revolucionario, efervescente, que quiere cambiarlo todo. Las dos dictaduras tienen, bueno, Madrid tardofranquista con esa dictadura que hace aguas, pero que resiste, y de hecho resistió hasta la muerte del dictador en su cama, y el otro lado de la moneda, que es la dictadura comunista de la RDA, que está en su pleno auge en esos años 60, 68, está en su pleno auge con la Stasi, con un potencial y muy temida, y que vigilaba cada paso y cada pensamiento, los pensamientos de sus habitantes.
Berlín, además, con un muro que cayó, nos sirve de metáfora y nos sirve de ejemplo, pero cayó no hace tanto tiempo, o nos parece que sí. Estamos pues ahí a las puertas de conmemorar ese
30 aniversario.
De
30 años y además...
No sé si es mucho o es poco, ¿eh?
Hombre, no es tanto. Además, se acabó, no solamente supuso esa caída del muro físico y de desaparición de las fronteras en un país que quedó dividido después de la Segunda Guerra Mundial y en una ciudad, concretamente la ciudad de Berlín, la parte occidental quedó rodeada por ese muro como un escaparate de libertad demasiado atrayente y tentador para los del otro lado, del lado soviético. Y la verdad es que la caída del muro de Berlín terminó con la Guerra Fría. Entonces, bueno, ahora a ver si no volvemos otra vez a las andadas y empezamos de nuevo con otra Guerra Fría diferente.
Usted es licenciada en Derecho, también en Geografía e Historia. ¿Cómo le ha ayudado su conocimiento para desarrollar esta novela, La sospecha de Sofía?
Todo, yo creo que todo en la vida te ayuda, te aporta todo, incluso los fracasos, y yo creo que te aportan mucho más los fracasos, ¿no? Yo, bueno, pues además he hecho todo al revés, porque me casé muy joven, dejé colgada la carrera de Geografía e Historia, empecé Derecho, terminé Derecho ya con mis dos hijos en el mundo, preparé oposiciones a registros durante 6 años, y eso me ayudó, esa oposición, que al final no conseguí sacar, pero me ayudó a hacer de la disciplina, de la constancia, de la seguridad en lo que estás haciendo, me ayudó para luego este oficio de escribir, ¿no? Luego volví a retomar, bueno, ejercí Derecho durante unos años, muy poquitos, porque no era lo mío, esto del enfrentamiento en un juzgado no era lo mío, me gustaba montar las demandas, pero no ejercer como tal, y luego retomé otra vez la carrera de Historia y terminé Geografía e Historia pues en el 2003, con dos licenciaturas, ese bagaje de contrastes, fracasos y reacciones. De repente me surgió la idea de escribir una novela y empecé a escribir y bueno, pues encontré esto que dicen, encontré mi lugar en el mundo y de aquí no me bajo.
De todo esto que hemos hablado, de sus conocimientos, encontraremos muchas referencias a sus personajes, pero vamos a centrarnos en Sofía. Sofía sospecha y Sofía tiene razones para sospechar.
Sofía sospecha de su marido y no precisamente de celos. Y es que podemos decir poco de lo que sospecha, pero sospecha constantemente. Muy perdida, pero sospecha.
Una mujer que quiere ir más allá de lo que la época le permite.
Sí, una mujer que, bueno, tiene una amiga que es el contraste con ella, que por allá de los años 50, cuando son adolescentes, se plantean romper ese techo de cristal, que entonces no era un techo de cristal, era un techo de hormigón armado, y deciden, las dos se comprometen a no casarse, a no tener hijos, a tener una carrera, ser independientes, ser libres. Y bueno, pues Carmen lo consigue, su amiga Carmen lo consigue, renunciando al amor para evitar dejar de ser independiente. Y sin embargo, Sofía se ve atrapada en un matrimonio demasiado precipitado, una maternidad demasiado rápida, y queda anulada como persona bajo el rol de madre y esposa, licenciada en química, pero con un amor y una pasión y una fascinación por la ciencia para ser científica, pero queda detenido, renuncia a su identidad porque tiene a su lado un hombre víctima de esa sociedad castradora que le educa para ocupar una posición dominante y que es incapaz de tener la generosidad de ver en esa mujer a la que ama, en el fondo ama y a la que admira, de ser generoso para darle esa posibilidad de desarrollarse como persona en el ámbito profesional y como ser una mujer independiente y brillante que realmente es, ¿no? Luego pasan muchas cosas en la novela y todo cambia, pero esa es la base de este matrimonio, ¿no?
Vamos a pedirle a Paloma Sánchez Garnica que por favor nos abra su novela, una novela importante, gruesa, de las que nos va a durar un tiempo leerla. Por favor, escoja un fragmento y compártalo con nosotros.
El comienzo de la historia. Desde hacía meses espiaba cada movimiento, cada palabra y cada silencio de la pareja que ahora estaba al otro lado de la calle, entregada a la confiada intimidad y de la que le separaban los escasos metros del ancho de la vía. Apuntaba metódicamente cada detalle, por nimio que pareciera, con el fin de conocer su cotidianidad, sus costumbres, la manera de caminar de él, de vestirse, de abrazarla, de besarla, de dirigirse a ella. Cómo entraba en casa y qué hacía cuando salía, los horarios y actos al levantarse y al acostarse, lo habitual en los días de diario y lo extraordinario, o no tanto, en los fines de semana y vacaciones.
Su carrera literaria despega, creo, si no voy equivocada en las fechas, en el 2006 con El Gran Arcano. Uh-huh. Y desde allí pues sigue volando a velocidad de crucero con buenas críticas, con traducciones, no sé, muchas, con un premio importante como el Fernando Lara de novela y con una adaptación audiovisual.
Sí.
No sé si le queda algún reto o alguna cosa pendiente.
Siempre hay retos en la vida y siempre hay que avanzar. Además, en este oficio siempre la última novela es la que consideras la más ambiciosa, porque yo por lo menos intento que mi última novela, tengo el aprendizaje de las anteriores, entonces mi reto es hacerla mejor, escribir mejor, la narrativa mejor, la trama mejor. Siempre se tiene que ambicionar mejorar en todo, yo creo que en este oficio y en la vida. Y bueno, pues sí, son momentos de satisfacción y de reconocimiento. El hecho, pues por ejemplo, de la serie fue una cosa... Pues una experiencia muy fascinante, porque no conocía ese lado de los rodajes, de que dieran vida a tomar vida a mis personajes, ¿no? Y a la historia que yo creé en la soledad de mi espacio, de mi habitación, y la verdad es que es muy muy reconfortante, ¿no?, ver todo eso.
Por lo que nos dice, está contenta y satisfecha de esta novela de La sospecha de Sofía.
Esta novela es que ha sido muy especial para mí. Tiene varios puntos muy especiales. Esta novela me costó muchísimo encontrarla. Estuve durante un año y medio buscándola, tiene el lema, para mí fue el lema de no me voy a rendir. Cada día, durante meses, me sentaba delante del ordenador con esa frase, no me voy a rendir. Empezaba una historia, llegaba a la página 20, a la página 30, se me deshacía. Llegué incluso a una historia de 200 páginas. Y hasta que, bueno, pues hace apenas un año, leyendo una buena novela, Berta Isla, de Javier Marías, me saltó la primera chispa y con poco más me puse a escribir, y a partir de que yo creo que la novela me encontró, la historia me encontró a mí y me eligió a mí, salió como un tiro, y fue en un momento además un poco especial de mi vida, que me salvó de un problema que tuve y me ayudó a asimilarlo, a superarlo. y sus personajes en ese momento me abrazaron con sus historias, me salvaron de comerme la cabeza y de... Y bueno, pues para mí es una novela muy especial. Además tiene una banda sonora que me hizo mi hijo, que me ha regalado y que también va con la novela, y es una novela muy especial. Han sido unos personajes todos, son como mis criaturas, ¿no? Pero esta novela llegó en un momento muy especial, me costó mucho encontrarla, y creo que es una novela muy intensa, muy tierna, muy dura. Y yo puedo decir que estoy satisfecha de ellos, de todos ellos y de todo lo que me han contado.
La sospecha de Sofía Paloma Sánchez Guernica. Muchísimas gracias.
Gracias, de verdad.
Un per un.
La personalíssima veu d'Andrés Calamaro ens ha acompanyat aquests minuts amb el tema Tránsito Lento, acabat d'editar, un dels temes destacats del seu últim disc. En aquest matí de dilluns, a Ràdio L'Escala, això és el més calent a l'Aigüera, i ara fem una ullada a l'altre esport, és a dir, aquella secció dedicada als esports minoritaris que es practiquen a Catalunya. Cesta punta, de la mà de Josep Maria Miralpeix. Ell és el vicepresident de la Federació Catalana de Pilota i també va ser campió olímpic a Mèxic 68 i seleccionador olímpic a Barcelona 92. Va, doncs, a Josep Maria Miralpeix en aquest altre esport, avui a Ràdio L'Escala.
Yeah.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en L'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, reprenent el fil de la pilota basca, coneixem una altra de les seves modalitats. Avui, cesta punta. La cesta punta és coneguda al País Basc com Jai Alai, que vol dir festa o joc alegre. Aquest terme s'atribueix a Serafín Baroja, pare de Pío Baroja. Aquest esport va néixer al País Basc com una continuació dels esports de pilota que jugaven a la plaça del poble. Diuen que un jugador de mà de Guetària, que va tornar a Argentina després d'una lesió, va inventar la cistella per poder compensar les seqüeles físiques. Cal mencionar també que durant anys aquest esport era més popular als Estats Units que al País Basc. De fet, el joc als Estats Units va arribar l'any 1904 gràcies a l'Exposició Universal celebrada a Sant Lluís, i a l'any 1924 ja s'havia construït el primer frontón a Miami. La popularitat d'aquest esport va aconseguir el seu punt més alt durant els anys 70 i també durant principis dels anys 80, quan es sobrepassaven els 10.000 espectadors per partit i els esportistes bascos arribaven als Estats Units com a professionals. Amb tot, a finals dels anys 80, per diverses raons, es va propiciar que el gran seguiment d'aquest esport als Estats Units disminuís fins a gairebé desaparèixer. Els Mundials són la competició més important de cesta punta. Se celebren cada 4 anys des de l'any 1952 i Espanya acumula ja 5 ors, 8 plates i 4 bronzes. La cesta punta ha estat olímpica en 4 ocasions. Als Jocs Olímpics de l'any 1900 a París va ser esport reconegut, i ja als Jocs Olímpics de 1924, els de l'any 1968 a Mèxic i els de Barcelona 92, va ser esport d'exhibició. En tots ells, Espanya es va penjar la medalla d'or. Aquest esport és una modalitat de pilota basca que es practica amb una cistella de vímet. En la cesta punta s'agafa la pilota amb la cistella, es pren impuls i es llança cap al frontó a velocitats que poden arribar fins als 250 km per hora. La forma de la cistella, corba, còncava, allargada i estreta, és pel que sembla una modificació de l'antiga cistella. Encaixa la mà a manera de guant i va proveïda d'una borsa que ajuda a retenir la pilota. I avui, per saber-ne més sobre aquest esport, hem parlat amb el Josep Maria Mirapeix. Ell és el vicepresident de la Federació Catalana de Pilota i també va ser campió olímpic a les Olimpíades de Mèxic 68 i seleccionador olímpic a Barcelona 92. Malgrat ser un esport minoritari, la cesta punta apunta a una revifada gràcies als campionats del món que es van celebrar el passat mes d'octubre a Barcelona, tal com ens explica el nostre convidat.
I tot això ha remogut una mica que tots els clubs i tota la gent vinculada en el món de la pilota s'hagi pues, il·lusionat una altra vegada amb tornar a practicar i que puguem tindre escoles. I això, conjuntament amb l'Ajuntament, estem fent unes accions i estem demanant ara unes subvencions, ja que tenim moltes sol·licituds per crear escoles, a veure si els estaments oficials, el Consell Català de l'Esport, l'Ajuntament i la Diputació, podem aprofitar aquest moment dolç que crec que podríem tornar a viure.
I si obrim una miqueta més les mires i ens comparem amb la resta de l'Estat? Com estem?
A veure, a la resta de l'Estat, d'alguna manera, haurien d'estar parlant del País Basc. Uh-huh. Llavors, el País Basc, lògicament, sempre és on hi ha hagut més activitat de cesta punta. Aquí, normalment, la cesta punta, bàsicament, s'ha basat en el camp amateur, malgrat que sempre hi ha hagut algun jugador que ha passat al camp professional. Però nosaltres sempre ens hem de mirar allà amb el que passa al País Basc, i d'alguna manera nosaltres el que ens agrada des d'aquí és la competició, així com els bascos ho fan de manera professional per guanyar-se la vida, que estan amb empreses que juguen partits amb apostes i tot això, nosaltres sempre ho mirem des de la vessant amateur.
La festa punta és històricament un esport d'homes, però continua igual?
Ha sigut sempre una disciplina d'homes, però com tot està canviant. I aquí a Catalunya ja tenim un grup de noies que juguen força bé, que a més, vull dir, ja estan relacionades amb les altres noies del País Basc, que també n'hi ha moltes, i ja s'estan organitzant les competicions femenines. Mm-hmm. També hi ha jugadores del País Basc francès, i el tema de la festa punta femenina, igual que d'algunes altres modalitats també, ja està arrelant, i ja estic convençut que la Federació Espanyola i la Federació Internacional s'han donat a compte d'aquesta realitat. Mm-hmm. I els propers campionats estic convençut que veurem la participació femenina de festa punta.
El nostre convidat d'avui pot presumir d'haver-se penjat la medalla d'or, com dèiem abans, als Jocs Olímpics de Mèxic 68, i a més, haver comandat a l'equip que també la va guanyar a les Olimpíades de Barcelona 92. Ens endinsem amb ell en la seva vivència a Mèxic.
Per nosaltres, en aquell moment, que a més estàvem en molt bona edat, jo precisament tenia 23 anys, poder en el meu millor moment, pues, vam poder conviure amb tots els atletes de totes les altres activitats a la Vila Olímpica, que això és una experiència inolvidable, i a més amb la sort de que vam poder jugar uns partits previs a Acapulco. Mm-hmm. I després tota la fase final a Mèxic DF, i bueno, ens va agafar en un bon moment i vam poder guanyar aquest títol, que d'alguna manera és el que més il·lusió ens fa de tot el nostre currículum.
A banda dels Jocs Olímpics, repassem amb el Josep Maria els seus inicis i el seu recorregut per aquest esport.
Bueno, nosaltres vam començar a jugar amb un frontón que ja no existeix, que és el frontón Novetats, i llavors nosaltres vivíem bastant a prop d'aquest frontón Novetats, que estava a la Gran Via tocant el Passeig de Gràcia, i també anàvem a un col·legi que estava al costat, que era els jesuïtes del carrer Caspe, i això va facilitar que el nostre pare, que d'alguna manera era un aficionat, ens introduís en aquest esport. El meu pare ens va ensenyar a jugar, i ja vam continuar una trajectòria dintre del que és el Club Baskonia. Vam començar a jugar a campionats ja a nivell juvenil, després a nivell absolut, i bueno, pues hem anat a tirar cap amunt, perquè dic sempre en plural, perquè tota la meva trajectòria ha sigut conjuntament amb el meu germà, o sigui que sempre parlo en plural, eh? I llavors, doncs, pues sí, vam aconseguir jugar fins al màxim nivell, i bueno, fins que vam decidir que ja no volíem continuar competint, perquè havien competit durant 10 anys seguits sense parar. El meu germà era metge i va dir que ja no volia continuar, i llavors doncs jo vaig entrar a la federació per dedicar-me ja pues a promocionar a tota la gent jove que venia per darrere, entrenar-los, acompanyar-los a les competicions. Vaig ser delegat de festa i encara ho segueixo siguent. I llavors, doncs, aquesta ha sigut una mica la trajectòria.
Ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Bueno, bàsicament el club és el Club Baskonia, que és l'únic club que ha tingut sempre la gent que ha jugat a festa punta. Nosaltres vam tindre uns predecessors que van ser molt bons, que van ser campions del món, que eren els germans Valet, especialment el Manolo Valet, que va ser un gran jugador. Posteriorment vam estar nosaltres, el meu germà i jo, que vam, durant tota una generació, vam estar a primer nivell, i posteriorment també hi ha hagut jugadors bastant importants aquí a Catalunya, els germans Pedragosa, l'Alejandro García, gent que ha sigut campions d'Espanya i campions del món. I bueno, ara en aquests moments no tenim cap campió vigent, però d'alguna manera aquí a Catalunya sempre ha sigut un bressol de jugadors de festa punta. Thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry and we'll leave the rest. Well, big wheels roll through fields.
sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, I will provide for you, and I'll stand by your side. Good companion now, oh, for this part of the ride. Yeah, leave behind your sorrows, let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine and sunshine, and all this darkness pass. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, this train carries saints and sinners. This train carries losers and winners. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train carries broken-hearted, this train. Thieves and sweet souls departed, this train. Carries fools and kings, Lord, this train. All aboard, I said now this train. Dreams will not be thwarted, this train. Faith will be rewarded, this train. Hear the steel wheels singing, this train, bells of freedom ringing. Well, the big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams.
La veu inconfusible, la veu de Bruce Springsteen, Land of Hope and Dreams, terra de desitjos i somnis. Camí de les 12. A les 12, un avanç informatiu local. Ens posicionarem sobre l'actualitat que ens toca de més a prop. I després de l'avanç continuarà la Higuera amb les seccions habituals de cada dilluns. En repàs a l'agenda d'activitats culturals, el concurs, el parc a la ràdio de Boris Weizmann, el doctor Productes amb Jordi Jaques i el racó de cançons. De moment, ho fem amb una mica més de música. Ens acostem al migdia amb Brian Adams i aquest Shine a Light. Make a decision, start from a gutter, no. Big city lies, fast lane living, but you never forgot your roots, oh. Back in time, daddy's advice, baby, don't forget that you shine a light.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El més calent a l'Aigüera.